més d'una ocasió n'havíem parlat. Bé, bàsicament el debat, si volen dir-ho d'aquesta manera, s'estableix entre unes empreses que volen continuar l'explotació d'unes pedreres, explotació autoritzada des de l'any 1969, o sigui que en farà 60, i un veïnat que ja en té prou, diguem-ne, de pols, de molèsties, de sorolls, de tot plegat. Què ofereixen les empreses de les pedreres? Doncs, com poden vostès suposar, si jo sóc l'empresa d'una pedrera que m'interessa continuar el negoci, doncs els haig de dir als veïns que, mira, tindreu unes contraprestacions i entre les empreses que gestionem les pedreres, doncs us podem oferir que si això, que si allò, que si tal. I els veïns, com que suposo que ja estan curats d'espans, els veïns han dit que no una vegada, dues vegades i tres, allò del gat que amb aigua tèbia en té prou, el gat escaldat. Bé, doncs gats escaldats. Cristina Ronda, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
La delegada de l'alcaldia al nucli de Garraf, Jorge Jung, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El representant de l'associació de veïns del Garraf. Amb Jorge Jung ja havíem parlat en més d'una ocasió.
Sí.
De pols, de sorolls.
Sí.
I de tot el que forma part d'aquesta història, que és una història molt llarga, en la qual el nucli de Garraf hi ha viscut, no direm que tota la vida, òbviament, però bona part de la seva vida recent. El recordem, tres pedreres, bàsicament. La pedrera de Vallcarca, la més gran de totes tres, aquesta pedrera que ara és de Portland Valderribas, que és una empresa que forma part del conglomerat de Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa de Carlos Slim, que és l'empresa que vol fer el projecte de Vallcarca. La pedrera de la Falconera, que és una pedrera que explota ciments molins. I la pedrera de les Cueves, que era la pedrera que explotava abans la Farge i que ara explota una empresa suïssa, que és Holcim o Holcim. Bé, el passat dijous, Cristina, els representants de les pedreres, de les empreses que gestionen les pedreres, van presentar als veïns del Garraf, diríem que un pla per poder ampliar la concessió d'aquestes tres explotacions, no?
Sí.
Vostès tenien, no sé si dir, alguna idea prèvia sobre com es podria desenvolupar aquest acte, sobre què els presentarien des de les pedreres?
Havien escoltat alguna cosa, perquè aquesta exposició que ens van fer a nosaltres la van fer prèviament a l'Ajuntament de Sitges.
Als portaveus dels grups polítics municipals.
Sí, exactament, també al Parc Natural també van fer, i després a la Generalitat també l'han fet. I nosaltres hem sigut els últims, perquè la alcaldessa de Sitges va dir: escolta, veniu a nosaltres, però el poble és l'afectat, no? Tenim que parlar amb ells, perquè si això, ells són els primers que tenen que saber què voleu fer i a veure què diuen, no?
Uh-huh.
I llavors es va muntar aquesta reunió.
Sí.
I la vam fer al Cronauti de Garraf.
Una reunió multitudinària.
Multitudinària, perquè van assistir més de 100 persones. Una cosa que no és
molt no és
comú, perquè a les reunions no va molta gent, no?
Un indicatiu de fins a quin punt preocupa aquest assumpte, eh?
Exactament. És que és molt important per nosaltres, perquè tu deies que des de l'any 1960, sí. Però la pedrera aquesta, la primera pedrera que es va formar, que Garraf és per
sí,
això
sí,
existeix
sí.
Al poble, va ser del 1901.
Ah, exacte.
Llavors, jo crec que ja tenim prou.
Sí, sí. La fàbrica de ciment era de l'any 1903, per tant, òbviament, ha anat lligada amb la producció de ciment, no? La pedrera.
I jo crec que tenim 125 anys de pedreres a Garraf, i jo crec que ja és el moment de que es canviï el lloc per fer tota aquesta extracció.
Abans d'aquesta reunió, Cristina, els veïns suposo que ja us havien manifestat que diguessin el que diguessin.
Bueno, és que al poble de Garraf ja tenim molt clar des de fa moltíssims anys de que ja tenien que haver finalitzat a l'any 60 i després de totes aquestes concessions que van fer de pròrrogues i tot això, però ja estàvem al 2029, que era que acabava
la data
això,
límit.
No? Llavors, era l'esperança que teníem la gent de Garraf de que això acabaria aquesta data, no?
Hi havia alguna qüestió en la presentació d'aquesta memòria que els, no sé si dir, que els donés una mica d'esperança o no? No va haver res en l'exposició del que...
Res.
Res.
D'esperança rica, perquè era per continuar i per 30 anys més, No sé, que hi ha una pròrroga de 5 anys...
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Llavors...
Ni aquesta, no sé si dir, ni aquesta idea d'un pla de compensacions...
Sí,
no,
bueno,
no.
Van fer, sí, que...
No.
És que...
No. Que ens deixarem,
ho teníem molt clar, eh?
Ho teníem molt clar des de bon principi.
Sigui el que sigui que oferessin, no.
D'acord.
El no és no.
Jorge, amb vostè havíem parlat molt, una miqueta més a prop del micro, sisplau, de, sobretot... els mesuradors de la pols, de la quantitat de pols que hi havia allà, de les queixes dels veïns. Va haver un moment especialment complex aquests darrers temps, que va ser els anys de la sequera, ara no ho recordem, però clar, sense caure una gota d'aigua amb tota aquella polseguera allà, els veïns encara ho heu passat més malament del que ja ho passàveu, eh?
Exacto. Nosotros, como asociación de vecinos, ya desde la constitución de la asociación, estamos dentro de... con una actividad intensa en contra de las canteras, especialmente por la contaminación del polvo, por las voladuras que hacen y por las vibraciones que sufrimos. Hace muchísimos años venimos peleando por un control exhaustivo de la emisión de polvos y la inmisión de polvos. La emisión de polvos es lo que la cantera está emitiendo y la inmisión es lo que nosotros respiramos. A todas luces, cualquiera que pase por la cantera y ve la nube de polvo que está arriba de la cantera, se da cuenta que eso sano no es y que está de acuerdo a la normativa. La normativa dice que tiene que haber un montón de controles de polvo y no los hay. La misma Generalitat tiene unas instrucciones técnicas de la calidad del aire en las cuales hay 20 medidas que pueden tomar las canteras para evitar el polvo, como ser regar los caminos, que si lo hacen, poner filtros, hacer cerramientos, poner unas faldas cuando se cargan los camiones, regar los acopios de materiales. Todo eso es deficiente e insuficiente. Las canteras han tenido más de 40 años desde que se firmaron los últimos convenios de 1990 y 95 para poder ponerse a tono con la previsión de polvo y no lo han hecho. Entonces, nuestra queja fundamental es... Si las canteras vienen ahora a hacernos una propuesta de lo mismo que han hecho los últimos 40 años, alegando que van a ser responsables con el medio ambiente y con los vecinos, que van a abrir un buzón de quejas para recibir las denuncias de los vecinos y que nos van a dar una contraprestación económica de 400.000 euros al año para el pueblo de Garraf y para el entorno natural, pues le decimos que no. Porque eso mismo se ha pactado ya en 1990 en adelante.
Per tant, bàsicament, vostès malfien dels compromisos d'una empresa que no ha complert els compromisos.
Exactamente. Entonces,
per tant, ja arribaven a la reunió, suposo Jorge, amb aquella, no sé si dir, amb aquella receptivitat de dir, bé, a veure què ens expliquen avui. Que no ens hagin explicat abans.
Exactament.
Veníeu ja amb una malfiança davant del que us explicarien, suposo, no?
Claro. Fíjate que ellos dicen vamos a tener una responsabilidad y vamos a tomar todas las medidas necesarias.
Sí, sí, sí.
Hombre, habéis tenido 40 años, ¿por qué estáis esperando los últimos dos o tres?
No han complert en res.
Bueno,
¿o han complert en molt poc?
Los últimos tres años, después de una gran cantidad de denuncias que presentamos en Fiscalía, en la Generalitat, en Cualitat de Medio Ambiente del Aire y con el Ayuntamiento de Sitges, los últimos tres años han mejorado, pero no lo suficiente. O sea, cualquier día, en cualquier hora que las canteras estén funcionando, hay polvo. Y todas las semanas hay voladuras y nuestras casas tiemblan y nosotros respiramos la nube de polvo que está llegando. El medidor de polvo, pues la mitad y más del tiempo no funciona, que se ha puesto en el centro del pueblo. Se ha puesto en un lugar de inmisión a espaldas de un edificio, con lo cual la calidad del aire que está midiendo ya está protegida y no asume el
suficiente polvo. Está condicionada para que este edificio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y en las canteras, yo dudo mucho que haya un control de emisión, porque tú puedes ver las nubes de polvo arriba de todas las infraestructuras.
Cristina, hi ha hagut possibilitat de Cristina i Jorge, hi ha hagut possibilitat d'interlocutar amb les empreses? O això ha estat difícil, la comunicació en determinats...
No, bueno, hem pogut, jo des de que estic en el càrrec,
sí, sí, sí.
hem tingut conversacions amb, quan hi ha problemes i això, sí que podem parlar amb ells, però és el seu treball. Llavors sí que diuen, hi ha una, ha hagut una explosió més fort de la que tenim normalment,
que habituen, sí.
Llavors, i bueno, s'excusen, no, no passarà més, però està allà, eh? I la veritat, el que deia Jorge, que està millor que abans, perquè abans era un horror, abans era horrorós, Garraf era pols sempre, sempre, i explosions contínuament i sense cap mesura, com hi ha ara, no? Però sí que tenim una relació de poder parlar amb els gerents de les canteres,
sí.
Però això tampoc...
Tampoc va més enllà,
no,
estrictament.
No, més enllà de la que... Dir, pues mira, tindré compte per la propera vegada,
sí,
no
sí,
sé
sí,
què,
sí, sí.
Però com... no soluciona gran cosa.
Jorge.
Fíjate que el primer punto de ellos en la exposición que hicieron ante el pueblo de Garraf era la responsabilidad de la empresa, que ya hemos dicho que dejaba mucho que desear. El segundo punto era una bustia de contacto o de quejas para presentarlo. Nosotros hemos presentado más de 700 denuncias. Más de 700 denuncias. Esa bolsa que ves aquí representa el 10% de todas las quejas que hemos presentado nosotros. Y ninguna ha concluido de forma enteramente satisfactoria para el pueblo. Y la tercera propuesta, que era la contraprestación económica,
sí,
400.000 euros.
Diguem-ne aquest fons de compensació.
Sí. Claro, esto ya existe y no se repercute en el pueblo de Garraf. Por un lado, las canteras tenían que dar un porcentaje de la producción que está bien, perfectamente estipulada dentro de los convenios que se han firmado entre la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Sitges y las canteras. Y luego se han firmado otros convenios secundarios entre, por ejemplo, las dos canteras que están alrededor de Garraf. Uno daba unos 20.000 euros aproximadamente para distintas actividades sociales y otro daba la recaudación del parking. Esto representa aproximadamente 90.000 euros al año. Si lo multiplicamos por 20 años, aquí hay 1.800.000 euros de dinero que directo para el pueblo. Pues yo ya quisiera saber dónde está ese dinero. Pues tendríamos que tener las calles de oro y deberíamos tener la mejor jardinería y las mejores calles. Y sin embargo, ese dinero no ha repercutido. Que vengan ahora a prometernos lo que nos han prometido hace 40 años, pues para nosotros es todo mentira. Hay algo que no está bien.
¿Cómo veu viure aquella reunió? I ho dic perquè en els testimonis que ens han explicat com va anar, va ser una reunió intensa aquella, eh?
Exacto. Bueno,
intensa, contundent, amb molta vehemència per part dels veïns.
Sí, con el gremi de áridos, con la consultora que hizo el informe y con las mismas canteras que estaban ahí presentes, dijimos, aquí nosotros no dijimos nada de lo que no hayamos dicho en los últimos 20 años. Porque hay una divergencia entre lo que ellos piensan que están haciendo y lo que nosotros percibimos. Entonces, si aquí yo tengo mi coche y tengo que pasar la ITV, no voy por el centro de Barcelona contaminando con aire, con aceite, ni dejando líquido de freno en la calle, porque voy funcionando correctamente. Pues las canteras tienen también una ITV, ¿sí? Que se llaman todas las medidas que dictan la administración. Pues bueno, evidentemente nosotros percibimos que nada de eso se está cumpliendo y que nos están contaminando y que nos están causando graves daños. Este enfrentamiento es el que hace, si tú estás en una cantera, en el Parque Natural de Garraf, y produces de forma eficiente y sin polvo, pues no habría nada que decir. Pero es que tres veces por semana sentimos los bombazos. Todos los días vemos el polvo. Entonces, ¿qué nos vienen a explicar? ¿Qué nos van a decir? ¿Que van a ser más buenos de lo que han sido hasta ahora? Pues no lo creemos.
Dues derivades a partir d'aquí, totes dues importants. Primer, veïns, i suposo que la delegada de l'alcaldia, com han viscut el suport de l'Ajuntament en tot aquest procés? Com l'heu viscut? Hi ha hagut un suport de l'Ajuntament, hi ha hagut un posicionament. L'alcaldessa també va manifestar en aquesta reunió que sí, per part del govern es vol portar una moció en el ple de juny per que tot acabi l'any 2029 i que, per tant, no es pugui materialitzar una pròrroga d'aquesta concessió. Com heu viscut el suport de l'Ajuntament o què demanaríeu més a l'Ajuntament si haguéssiu de demanar alguna cosa?
Bueno, no sé, la veritat és que sí, bueno, ells, l'Ajuntament és el que ha promogut aquesta reunió i fer tot això. Jo el que demanaria a l'Ajuntament és que en qüestió dels diners que hi ha uns convenis firmats per part de les canteres, sí, amb l'Ajuntament, sí, de Sitges, doncs aquest import, que són quantitats petites, però que són, és diner, doncs que fossin més ràpid i més transparent en donar-nos informació d'aquest import i en què es pot materialitzar.
Perquè, Cristina, el conveni assenyala específicament que els diners de les canderes vagin al nucli de Garraf, vagin per millores al nucli de Garraf?
Sí. Per tant, aquests convenis, sí, són per activitats socials i constructives del poble, i quan es firmen aquests convenis, doncs llavors es determina per part de l'empresa, que és l'empresa de la Pedrera,
sí,
doncs coses que nosaltres ja les diem que volem que es faci, llavors ja determinen amb aquest conveni que obres o que coses que demanem.
D'acord, el pressupost per cadascuna de les sol·licituds que pugui
exactament
fer, no?
I el que vosaltres... passa que de vegades no s'arriba a fer.
D'acord. Per tant, el que vosaltres voldríeu és que el que fa referència a aquesta part de contraprestació econòmica de l'actual conveni, sí, fos molt més transparent a l'hora de la gestió.
Exactament.
On van aquests diners, quan, com, de quina manera, no?
Exactament.
D'acord.
Nosotros tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Sitges porque los últimos 3 años ha habido un control un poquito más exigente a las canteras, lo hemos notado. Como siempre pensamos que se puede hacer más, pero en principio a la alcaldesa le tenemos que agradecer las gestiones que estuvieron haciendo. En la reunión ellos ya han manifestado que se van a oponer a la continuidad de las canteras. De la misma manera, Parques Naturales ya tiene un mandato dentro de su convenio, dentro de su plan de parques naturales, están prohibidas las actividades extractivas. Eso ya desde 1986 que se hizo el plan. Uh-huh. En el 1995 se hizo un convenio porque, claro, como las canteras ya estaban adentro de
la delimitación del parque,
bueno, mira, sí, vamos a regularizar esta situación. Yo te permito seguir durante 40 años a cambio de que en el 2029, de forma improrrogable, de acuerdo a lo que dice en el artículo 60.1, dice, las canteras tienen...
Moment, atenció, en el conveni l'article 60 diu que és improrrogable aquesta concessió.
Exactament.
Per tant, diguem-ne, si algú volgués continuar amb aquesta concessió, s'hauria d'establir un nou contracte de concessió.
Exactament.
Perquè s'entén que aquest finalitza el 2029 i no hi ha possibilitat de prorrogar la concessió.
En el 2029 ellos tienen que finalizar las canteras, tienen que restaurarlas y devolver el terreno a la Diputación. Son tres cosas que están perfectamente definidas, no hay nada que inventarse, ya está claramente definido en las normas.
Tanca, restaures i torna a l'àmbit públic el terreny que s'ha explotat durant tots aquests anys. I ara aquí ve la segona derivada, que a veure quina opinió en tenen tant la Cristina com en Jorge. Els àrids són un sector estratègic. I com a sector estratègic, doncs és evident que el posicionament dels veïns de Garraf, vostès ja l'han escoltat, o de l'Ajuntament també, falta el de la resta de formacions polítiques, però bueno, el cas és que la decisió final sobre això suposo que està en despatxos en àmbits superiors, no? Fins a quin punt això que es vol aquí pot, en algun moment donat, no tenir-se en compte, perquè els àrids són un sector estratègic i, per tant, per Catalunya, un sector estratègic com és el de la fabricació de ciment per les vivendes, tal, tal. Us fa patir això?
Com?
Us fa patir això?
Que, bueno, cal sí, que, això ens fa patir molt.
Que la decisió final
la decisió
depengui.
La té la Generalitat i bueno, el que van exposar amb l'informe aquest Cerdà que van traspassar a la reunió, de que això, que Catalunya necessita, i aquest material d'aquestes pedreres és un material de molta qualitat i que és molt difícil de trobar en altres llocs. No?
La virtut i la penitència del Garraf, eh? Que aquesta pedra que hi ha aquí es veu que és una pedra excel·lent, excel·lent. I que no explotar aquestes tres canteres suposaria haver d'extreure-ho d'altres canteres a Catalunya amb la conseqüent despesa energètica i tots els factors tot de sostenibilitat, tot això. No?
Aquesta és la pel·lícula que s'han
muntat. Us la veu creure?
No.
Esto es una falacia. Este relato de no hay alternativa es una falacia. Es un argumento que parece verdadero, pero que es falso. ¿Sí? Hay otras canteras en Cataluña. Hay 40 canteras en Cataluña. Hay muchísimas canteras que están cerca de Barcelona, que tienen el mismo coste energético de extracción, que el mismo coste de transporte para llevarlos a los centros de producción. Es mentira que la única piedra sea la de Garraf, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, oigan, Cataluña es muy grande, los lugares hay muy grandes, se pueden llevar las canteras a otro lado. Ya lo dice la ley, las normas, que vosotros en 2029 tenéis que terminar. Os podéis ir a otro lado. Hace 120 años que estáis sacando piedras aquí. Hace 40 años que sabéis que os vais a ir de aquí. Hace 40 años que ya tenías que tener una alternativa a todo esto. Y ahora nos vienen a contar esta película.
Torno a la pregunta de la Cristina. ¿Creieu que pel fet de ser un sector estratègic, la decisió final sobre això queda bastant lluny del que es pugui decidir aquí?
Pues yo espero que nosotros tenemos reuniones con el Parlamento de Cataluña mañana y el jueves con prácticamente todos los grupos parlamentarios.
D'acord.
Y
que es una reunión que ha solicitado directamente la Asociación de Veïns.
Exactamente, sí. Se la hemos gestionado con todos los grupos políticos, con ayuda de los regidores de Sitges, que hemos pedido su participación. Ellos han colaborado para organizar estas reuniones. Y a ellos les vamos a decir que sería una vergüenza que esto se extendiera en el tiempo, que el relato de que esto es la única alternativa es mentira.
Quin feedback han rebut el govern, com els dèiem, l'alcaldessa es va posicionar en aquesta reunió, els altres grups polítics de l'Ajuntament, de la Corporació, hi ha hagut algun feedback sobre aquest posicionament veïnal i sobre com ho veuen la resta de grups polítics?
Bueno, no he tingut converses amb ells, únicament la regidora de Medi Ambient,
Carme
Gasulla, sí que va vindre a la reunió, i la manifestació d'ella és la que més ens ajuda en aquest procés de reclamació.
Per tant, en aquesta línia.
Exactament. I llavors la recolza d'ella sempre ha sigut a favor de nosaltres, no? Però del resto, yo no he parlat amb ningú y no li puc dir.
D'acord, Jorge.
Claro, aquí nosotros hemos hablado con todos los grupos de Sitges para retener las reuniones en el Parlamento y además con los otros partidos que no tienen una representación parlamentaria. En principio, todos están de acuerdo en que no tienen que continuar las canteras. Esto se va a quedar de forma manifiesta en la votación del Pleno, en la moción que va a presentar la alcaldesa Aurora Carbonell, que ya ella misma ha manifestado que está en contra. ¿Y para qué puede servir esto? Pues, hombre, si el Ayuntamiento de Sitges te dice que no, si el Parque Natural te dice que no, si los vecinos te dicen que no, si no habéis tenido una responsabilidad medioambiental, si tenemos 700 quejas metidas, todo eso no sirve para legislar en contra, pues tendríamos un problema muy grande. Entonces, nosotros ya hemos presentado instancias ante la Generalitat, ante la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento, en el Síndic de Greuges, en las comisiones de medio ambiente de Europa, para personarlos en cualquier proceso de unos nuevos permisos de las canteras.
D'acord. Sí, és a dir, que teniu previst que en el pitjor dels casos aquí pugui haver una, no sé si dir, una estratègia europea en el cas que es plantegi que la concessió es pugui renovar d'alguna manera.
Exactamente, porque si en el 2029 no paran la producción, es una infracción. Si en el 2029 no restauran las canteras, es una infracción a lo ya pactado. Y si en el 2029 no le devuelven los terrenos a la Diputación de Barcelona, pues eso ya sería una prevaricación. Y eso nosotros lo vamos a denunciar.
9:43, per acabar, quan va acabar la reunió, algú us va dir alguna cosa, Cristina? Algú us va dir, escolta, com ha anat això, els de les empreses us van comentar alguna cosa? No, o tothom va sortir,
amb
la cara llarga, eh?
Sí, exactament. L'únic que es va quedar a parlar és la persona que venia en representació de l'Institut Cerdà,
sí,
que casualment ell té una vivenda al costat d'una pedrera.
Vaja.
I es va dir, bueno, qualsevol cosa que necessitéssim, sí, que sí, sí, es dirien. Clar, ell és una persona que ha fet un informe, perquè és el seu treball, no? Però que comprenia tota pues, nostra problemàtica, no?
Us ho pregunto perquè sí, en el rerefons, darrere les bambalines, algú dels experts i de les persones que venien a presentar aquest projecte us van dir en veu baixa o en veu més alta, home, també us entenem que després de tants anys algú va deixar anar aquesta reflexió també?
No,
no, eh?
No.
No.
Ningú.
Ningú.
Ningú. No. Se'n van anar sense dir ni
res.
Res.
Ho dic per allò de la mínima empatia, m'ha dit, bueno, escolta, també entenem que vosaltres prengueu aquest posició. Res, res, en absolut.
No.
Només aquest senyor.
Només aquest senyor, de l'Institut Cerdà.
Sí.
Tu penses que...
És molt amable, eh?
No, està clar. I és molt eloqüent, diguem-ne, sí. Aquesta imatge també és molt gràfica, no? També és molt gràfica.
Tu piensa que en Garraf ahora, en el pueblo de Garraf, ya hay pronosticadas la construcción de 150 viviendas nuevas. ¿Sí? Esos ya están en los planes y están por desarrollarse en los próximos años. Hay casas que ya están proyectadas a 150 metros de las canteras. A 150 metros de la trituradora, de la carga de camiones, de donde están los bombazos. El área de extracción, como ellos van comiendo la montaña, sí, se van cada vez más hacia el lado de Garraf y hacia el otro lado de Can Llussà.
Ara, perdoneu-me, Jorge, els que fan la promoció d'aquestes cases, ja ho saben, això, aquí la vendran, una casa, que sortis per la finestra i vegis allà la màquina.
No. De moment no han començat.
Pregunto, eh? O algú està pensant literalment que el 2029 això pararà i per tant tindràs un paisatge reconstruït, o si no, qui és el maco que ven una casa a 100 metres d'una explotació d'una cantera, no?
Bueno, lo que pasa que eso es justamente lo que nosotros estamos viendo como un fraude, porque si nosotros tantos años que estuvimos luchando no hemos conseguido nada, la última esperanza que nos quedaba es que en el 2029 se acababa la actividad. Y cuando nos dicen que en el 2029 van a volver, sí, con la actividad, van a volver a romper las casas, que yo tenía pensado construir un edificio con 150 viviendas y que no iba a tener más polvo, y lo voy a tener, hay unos daños y perjuicios brutales. Una casa que sufre 3 bombazos por semana y que tiembla, y ellos dicen que está dentro de la normativa, bueno, ya es otro debate, pero que tiembla, o sea, algún daño estructural tiene que tener. Una persona que está respirando polvo PM10 y PM2,5 a lo largo de 120 años, algún daño tiene que haber. El medio ambiente, todos los árboles alrededor de la cantera están degradados y muertos. Todo el litoral del agua que está rodea a Garraf está muerto, porque cae, cuando llueve, cae toda el agua de lluvia y va hacia el mar haciendo unas manchas de aproximadamente 1 kilómetro alrededor de las playas de Garraf, de marrón, que esos son... Por un lado es tierra natural y por otro son algunos compuestos ya terminados que afectan a la vida y la diversidad. Con lo cual, en 2029 era nuestra última esperanza y ahora nos encontramos con un balde de agua fría.
La continúan tenint, suposo, ¿no?
¿Cómo?
La continúan tenint, l'esperança, en el 2029.
Sí, nosotros la mantenemos.
La esperanza no se pierde.
Y a raíz de eso es que empezamos ya, hasta ahora, esperamos a ver cuál era la oferta. La oferta es la misma que teníamos y no nos sirve. Y ahora nos quedan instancias, denuncias, campañas de medios y acciones de protestas constantes.
Doncs, òbviament, en continuarem parlant. De moment, la situació està aquí, en espera que els veïns de Garraf vagin a veure els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a veure què respira per un costat el Parlament de Catalunya i aquesta moció que es presentarà al ple del mes de juny. Cristina Ronda, Jorge Jun, gràcies. Fins a propera i esperava unes notícies, com
gràcies
no.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.